minuts per arribar a 11:15 del matí. El restaurant La Masia acull aquesta nit a 9:15 la novena nit literària d'Òmnium Cultural. L'acte comptarà amb la representació de l'espectacle poètico-musical 1714, Érem, Som i Serem, a càrrec de Galeria de Poetes. L'acte, a més, comptarà amb la presència de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i de l'alcaldessa Mercè Conesa. Permeteu-me que saludi la presidenta de la delegació local d'Òmnium Cultural, Maria Rosa Cavallé. Molt bon dia, Maria
Rosa. Hola, bon dia.
Tot a punt?
Tot a punt, tot a punt.
Enguany tindrem una nit molt, molt especial, a més, amb un autor, podríem dir, que ve de gust.
Home, que i tant, que ve de gust. I a més, sent l'any del tricentenari, ens feia falta un historiador.
Exacte.
I qui millor que el Josep Maria Figueres.
Exacte, i és que avui aquí a l'estudi Ramon Barnils no estem sols, Maria Rosa i jo, sinó que també parlarem amb Josep Maria Figueres, historiador i professor, exprofessor titular d'Història de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és l'encarregat del pregó d'aquesta nit, per tant, un dels protagonistes de la jornada. I els companys d'informatius d'aquesta casa de Cugat.cat han preparat aquest perfil sobre ell.
Josep Maria Figueres és historiador i professor titular d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, on hi exerceix la docència des del 1991. Amb més de 100 publicacions a les seves esquenes, la seva obra es basa sobretot en història de Catalunya i del periodisme al país. Els seus primers estudis i manuals de periodisme daten de 1981, quan va publicar un petit assaig sobre la història del diari de la Renaixença. Va ser a partir d'aquest moment que va arrencar els estudis d'una forma constant fins a l'actualitat. Destaca el treball sobre el diari català i la veu de Catalunya. Aquestes dues publicacions i altres sobre la mateixa temàtica els va plegar de forma global a Premsa i Nacionalisme i traduït al castellà al llibre Periodismo Catalán. Figueres ha centrat també part de la seva vida al periodisme de guerra. Fa 8 anys que s'hi dedica. Ha publicat des d'antologies de les cròniques de guerra fins recopilatoris d'entrevistes, així com estudis que ha plegat en el llibre El periodisme en la guerra civil. Del periodisme de guerra, sobretot en destaca el programa de ràdio Veus de l'Exili, amb el testimoni d'un centenar d'exiliats i d'historiadors. Un total de 35 hores de programes monogràfics sobre aspectes de l'exili. Precisament fa 10 anys que va començar l'aventura de Memòria del segle XX, una col·lecció d'edicions Cossetània i que va néixer amb la voluntat de recollir les paraules i els testimonis de protagonistes del període del segle XX, coneguts o no. En total, s'han publicat 25 títols basats en cartes, dietaris i llibres de memòria dels protagonistes. Josep Maria Figueres també ha escrit sobre els papers catalans a Salamanca. Al llarg dels anys ha publicat diversos articles que després s'han recollit en un quadern que va editar la Fundació Ramon Trias Fargas. Josep Maria Figueres ha dedicat també bona part de la seva feina a Lluís Companys. Va començar el 1997, quan va poder accedir al sumari del Consell de Guerra de Companys. Va ser la primera persona que ho feia i va aprofitar per publicar aquell mateix any un resum del sumari i dels documents transcrits oralment de l'episodi. Posteriorment va donar a conèixer una antologia dels seus escrits i anys després, ja el 2002, va treballar amb la seva figura com a parlamentari i va publicar una primera antologia, Lluís Companys, diputat per Sabadell, i enguany ha sortit una segona, Lluís Companys contra la guerra. A part de la seva passió per Lluís Companys, Figueres ha dedicat també temps a Valentí Almirall. Li va dedicar la tesina de llicenciatura, que finalment va aparèixer dins la col·lecció de Catalans Il·lustres, que va fer la Generalitat l'any 1984 i es va reeditar 10 anys després. També va estudiar la seva obra i va fer dues petites antologies d'articles polítics a la col·lecció de Biblioteca de Clàssics del Nacionalisme Català i a Societat i Cultura, a la col·lecció L'Alzina d'Edicions 62. Tota aquesta dedicació es va cloure recentment amb l'edició de l'obra completa de l'Institut d'Estudis Catalans sota la iniciativa de recuperar la pràctica totalitat dels seus escrits. Figueres també ha escrit sobre Carrasco i Formiguera. Exactament, ha editat el diari de presó de la seva estada carcerària a Barcelona i a Burgos als anys 20 per la seva direcció del periòdic L'Estabet. A part, ha dedicat part dels seus estudis a Pau Casals, publicant Pau Casals, escrits i discursos. Pau, pau i sempre pau. D'altra banda, ha tingut un interès especial pel món del llibre i ha publicat les guies bibliogràfiques d'història de Catalunya i de les Illes Balears. També ha escrit un manual d'història per alumnes de batxillerat i altres obres col·lectives que van des d'una revista especialitzada sobre història de la premsa, com Gaceta, o bé actes de col·loqui, com el dedicat a la revista Patufet. Josep Maria Figueres no s'ha oblidat de Sant Cugat durant la seva carrera. Li va dedicar l'exposició Aurora, que es va fer al municipi vallesà el 2006 i que va servir per mostrar el Sant Cugat en guerra, basat en la publicació del mateix títol que es va editar als anys 30.
Josep Maria Figueres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jo crec que no ens hem deixat res, o potser poca cosa.
Dieu coses que jo ni me'n recordava. Ja.
De fet, això que hem sentit és el fragment d'un reportatge que per la nostra companya d'informatius, Marc Castro, sentíem ara la veu de la Sílvia Ferrer, un reportatge que podrem veure una part també aquesta nit, en aquesta nit literària.
Sí, 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 en la presentació del Josep Maria, allà podrem veure aquest vídeo.
I en breu se'l podem veure també a cugat.cat, el vídeo.
Fantàstic.
Josep Maria, què te'l portes al pròleg d'aquesta nit? De què ens parlaràs?
Molt bé, és una qüestió vinculada, ja que són els actes, òbviament, com ha dit la nostra presidenta del tricentenari, relacionat amb història i memòria. Aleshores he agafat un aspecte viu, un aspecte actual, que és història i la manipulació política. I ho he trufat amb tots els exemples que he pogut relacionats amb el que és el 1714. Per tant, els exemples els he fet de 1714. I he volgut comparar la situació de Catalunya amb una de tràgica, que és la de Guatemala, amb el genocidi que hi va haver-hi, i per tant veure les evolucions simultànies de la memòria en contexts complexos.
Exacte. A més, aquest any era un any especial, aquesta preparació de la nit literària, perquè coincidint amb el tricentenari no podia ser una nit qualsevol. I abans la Maria Rosa m'ho deixava molt clar, no es podia triar qualsevol per aquesta ocasió.
No, havia de ser un gran historiador.
Exacte. Josep Maria, ara mateix, t'ho dèiem abans en conya, dic, ostres, serà un quart d'hora només pel Josep Maria, això serà complicat, eh? Però, clar, ho aconseguirem, això no en tenim cap mena de dubte. Clar, tu t'esperaves que t'ho dirien a tu de preparar aquest pròleg aquest any?
No, és una sorpresa i, per tant, doncs, jo sempre estic disposat a col·laborar en totes les iniciatives que se'm demanen, i si venen del poble, doncs, amb raó no puc dir que no sigui la que sigui en cada mes, no? Tinc molt clar d'aquesta vinculació de dècades de vida i, per tant, doncs, hi ha una absoluta complicitat. I amb la història també, per tant, si sumaven les dues, si ja mai dius que no, quan pots a col·laborar, i més a més és del poble, i si més a més és una iniciativa en la qual, doncs, cada any penso que he assistit a totes les nits fins ara, i que és d'Òmnium amb tota l'intencionalitat que vam fer, doncs, de crear i de participar amb aquesta iniciativa local que ha regit i molt amb aquests anys, doncs és obvi que són absolutament tots els factors que hi convergeixen.
Ara li faré una pregunta que això els que em coneixen diran, ostres, sempre pregunta el mateix, però és que és una cosa que realment em preocupa. Parlem del 1714 i ara per ara, l'any 2014, encara hi ha temes que seguim comentant igual que es comentaven llavors. No anem cap endavant o com va la cosa?
Bé, és una qüestió d'identitat, és a dir, aquí tenim una situació en la qual hi ha un territori, una zona, un espai geogràfic que té una identitat. Una identitat que fins i tot he vist darrerament que si es manifestava en el vestit, això sí. Ho va dir l'altre dia el García Espuche, el vestit de les catalanes era acolorit i el vestit de Castella era negre.
Ostres!
I ho dit ell, aleshores no és la llengua, no és la mentalitat, no és els costums, no és la manera de ser, no és les escales de valors, hi ha absolutes diferències. Ara bé, aquestes diferències un les vol preservar perquè són seves, com si vostè li diuen, mira, et tallarem el dit, no, tallarem el cabell, no, tallarem l'orella, no, tallarem això, no, jo sóc jo, no em vull tallar ni la barba, ni em vull tallar el bigoti, no, sóc
no, no,
jo.
No.
I un altre vol imposar la seva. Dic, no, que això t'és millor, home, quedaràs millor si et deixes la barba d'aquesta manera, si posem això. Aleshores és...
Home, però això també és un altre argument, ara el que m'estava era aconsellant, et quedarà millor, però no és el mateix això que imposar una altra cosa.
No, però que a veure, depèn de com es digui. Quan un pare diu al seu fill no et posis un tatuatge a la cara, és una cosa. Si el pare diu estudia la carrera aquesta perquè t'ho dic jo, perquè aniràs millor, és una altra. Per tant, les coses, els catalans tenim una paraula que en altres llengües no existeix, que es diu parlem-ne. Quan dius parlem-ne no vol dir que en raonem. Raonar és una altra paraula que ve de raó, és a dir, no és parlar per parlar, és raonar. Podem dir parlar, i diem en aquest sentit. Per tant, és un diàleg. Però es tracta, com tu has dit molt bé, d'una lluita, d'una imposició. I aleshores, del 1714 fins ara, ha estat la lluita d'una resistència per mantenir una identitat i ha estat la lluita d'una imposició per eliminar-la. Sí. Com s'ha fet? Amb tot el que s'ha pogut. Amb violència, amb guerres, i quan Catalunya ha pujat amb la seva identitat, amb la seva cohesió, amb la seva voluntat d'arribar amb una autonomia, amb una llibertat, han vingut dictadures militars, que vol dir la bufetada, que vol dir la forca, que vol dir l'afusellament, per eliminar-ho. I aleshores, al segle XX, hem tingut dues dictadures militars, que és més de la meitat del segle, gairebé tot el segle. Sí, sí. I el segle XIX, Barcelona ha estat sota estat de guerra pràcticament tot. A part de que hi ha hagut cinc guerres al segle XIX, des de la guerra del francès fins a la guerra del colonialisme i les tres guerres carlines. És a dir, ha estat una situació de guerra, sempre. Des de la guerra del 1714, el segle XIX aquestes cinc, i el segle XX tornem-hi. I aleshores aquesta situació, doncs, els catalans amb una oportunitat en la qual doncs, hi ha una possibilitat harmònica de poder fer el conjunt, què diuen? Diuen, volem decidir el nostre futur amb llibertat i, per tant, parlem-ne. Com? Votant. Uns altres diuen que no es pot. Per tant, ja tens el conflicte.
Algú dirà en aquests 300 anys, ostres, els catalans són uns cabuts. Que ho intenten de totes les maneres possibles, el que deies ara mateix.
Sí, però tothom se'n surt. A Amèrica tots els països no n'ha quedat cap. Tothom se'n surt i aleshores ningú vol ser dominat. La gent vol viure d'ell. Quan un jove troba una parella que se l'estima i volen fer un futur, què fan? Doncs volen. I aleshores aquest volar vol dir fan la seva vida. Els pobles, si ells ho decideixen, han de volar.
Clar, hi ha el gran dubte de què passarà el 9 de novembre. El que amb tu ho he comentat un cop, Maria Rosa, de que no hi tens dubte que es votarà.
Volem votar. I de qualsevol manera. Bé, no, de qualsevol manera no, volem votar. I farem tots els possibles perquè es pugui votar.
A mi el que potser em sorprèn de tot plegat és que, per exemple, el referèndum, que és una situació diferent, però el referèndum que hi haurà a Escòcia aquest mateix any també, no canvia res les coses, no canvia una mica potser la perspectiva internacional de tot plegat. Depèn del que surti en aquestes eleccions, aquest referèndum al nord de la Gran Bretanya, creieu que canviarà alguna cosa de cara al 9 de novembre, almenys pel que fa a reconeixement per la part internacional?
Home, jo crec que canviaran les coses. Tu, Josep Maria, què penses?
Poden passar dues coses, que surti el sí o que surti
clar,
el no.
Clar.
És molt difícil fer profecies, però si mirem els antecedents històrics, quan Irlanda el 1915 vol la seva autonomia integral, és a dir, la plenitud, no que hi hagi un tribunal i un virrei i unes normatives, que això és una autonomia de fireta, és a dir, que és una passucat amb oli, sinó l'autonomia vol dir això és competència plena, doncs no s'hi posin. Aleshores, no es va dir en un pacte que això eren competències plenes, doncs perquè ha d'haver dit tantes interferències constants, i si no l'ofec econòmic, o si no la interferència, és a dir, aleshores, Irlanda va ser un model, i a partir d'aquí va sortir la reivindicació de l'Estatut el 1918-1919, que va ser un punt de referència. Si és que sí, naturalment dona d'oxigen i dona d'ales. Si és que no, és el mateix que va passar al Quebec o que pot passar en altres llocs. Però sigui el que sigui, serà positiu perquè es vota des de la capacitat de decisió, donant categoria al subjecte polític i fent-ho des d'una harmonia social. I això sol ja és un gran mèrit, ja és un gran avantatge per poder palesar, per poder demostrar que els pobles som adults i que no necessitem aquestes tuteles que puguin portar cap a una situació d'injustícia perenne.
Però per això s'ha de votar. Exacte. Per això s'ha de votar i aquesta és la gran incògnita. Ja no és... Ara preocupa més això que no pas el resultat.
Clar. Sí, sí, és que el que volem és votar, surti el resultat que surti. El que passa que suposo que l'Estat espanyol, si no ens deixa votar, és perquè se suposa que sortiria el sí, sí. Perquè si estiguessin convençuts que sortiria no, jo estic convençuda que ens deixen votar.
També és una situació complexa perquè Catalunya ha estat capdavantera històricament amb el planteig de reivindicacions i en la formulació del model. Si a la Segona República hi ha un estatut, quin és aquest estatut? El de Catalunya. Pots vindre el de País Basc, en guerra. Si hi ha de l'Estat autoritzés que es pogués votar, què passaria? Que és l'inici, això està cantat, això està cantat, que és l'inici de la disgregació, que en diuen ells, per una cosa que es disgrega, és una cosa que ha estat junta. Si ha estat junta per la força, no és. Si tu tens uns coloms i els tens tancats amb una gàbia, si obres la porta, a no ser que els hagis domesticat, ensinistrat, castigat, etc etc, aquells coloms pot ser que tornin a no, però ho hauria de començar a volar, és a dir, voldran volar. Aleshores, què pot passar? Pot passar que després vingui el País Basc, Euskadi. I pot passar, que això ja és més complexa, però són processos que igual poden durar 10 o 15 o 20 anys, o 30, pot venir Galícia i les Illes. El País Valencià, no ho sé, però pot venir tranquil·lament el País Basc i Galícia. Aleshores, és clar, històricament diuen Gibraltar. Molt bé, doncs apliquem el Tractat d'Utrecht. No, per una cosa sí, per l'altra no. Bueno, doncs el que digueu, no. Per una altra, això no es pot fer perquè la Constitució... Bueno, canviem la Constitució. Sí, però la canviarem en pitjor, perquè aleshores farem la recentralització. És a dir, aleshores, quina alternativa, quin planteig hi ha. I el planteig és de que sabem, per ser concloent, sabem on anem i no hi volem anar, però no sabem on anirem, però hi volem anar, perquè sempre serà millor que on estem.
I amb tota aquesta història, les eleccions europees tindran alguna cosa a dir o no? Com ho veieu vosaltres?
Jo crec que el Josep Maria és el més adient que ens ho pugui contestar. A veure, jo personalment crec que la gent que en aquests moments està implicada en el procés votarà aquells partits que volen la votació. Per tant, a mi tant se me'n dona si guanya Esquerra, si guanya Convergència, si pugen els d'Iniciativa, però hem de sumar-los tots tres i veurem quanta gent vota aquests partits que des d'aquí estan defensant el dret de vot.
Josep Maria.
Els partits majoritaris estatals, que tenen unes equivalències europees, estan molt nerviosos. Estan molt nerviosos perquè hi ha un moviment arreu a Europa d'aquest euroscepticisme d'una banda, per d'una altra dels moviments populistes i per d'una altra d'unes reivindicacions a les quals Europa, per una organització interna i per un procés lent, no hi pot donar solució. Entremig hi ha el cas específic català, que té un sistema de partits propi. I a més, un sistema de partits propi que està convuls, que està en ebullició. Per tant, si et plantegen fa 15 anys que hi hauria els resultats electorals que hi ha de, penso que cap analista, per finesa que tingués, seria capaç de preveure-ho. És a dir, és una situació en canvi. Per tant, hi ha unes tendències, i aquestes tendències és el que ens hem de fixar, que és cap a on van. I aquestes tendències van a que l'economia es gestiona millor des d'àrees petites que són controlables, que les societats es porten millor. I quan veus un règim polític, el primer que vol és tancar els municipis on hi ha 25.000 regidors que a la 90% de les poblacions no cobren ni sacrifiquen el seu temps pel bé comú, els diuen vostè vagin a casa que hi posarem funcionaris, i tothom amb dos dits al front dirà, per això malament idem. Per tant, aquest planteig des d'Europa es veu que és més fàcil de poder organitzar que no des d'un centre que té unes mesures centralitzadores sovint molt errònies i faltades de tota lògica. Aleshores ens trobem que el mapa, i això sempre és el que primer que jo conto en els resultats electorals, el mapa va canviant perquè hi ha unes decantacions de vot entre la gent que desapareix per mort, per canvis, marxen, i la gent jove que entra, i el canvi de vot, sobretot d'orientació, ens estem decantant cap a un altre escenari. Aquest escenari no es pot traslladar d'unes municipals, d'unes estatals, etc., però sí que hi ha unes tendències. Aquestes tendències és que ha sortit un eix nou, com ara deia la Rosa, i aquest eix nou és el que als partits estatals no els hi agrada, perquè no poden, no tenen resposta, no tenen solucions, i per tant hi haurà doncs aquest auge. Serà anecdòtic si guanya un, si guanya l'altre d'aquests dos. El que hem de comprovar és si sumats hi ha més vots per la identitat catalana que no hi havia a les anteriors europees. Jo aquesta és la lectura que sempre faig.
Això serà el 25 de maig, quedarà un parell de setmanes i ho podrem veure tot plegat com acaba. Tornem a la nit literària, que ens hem anat per les branques, però vaja, era una cosa que ja esperàvem que passaria.
I a més amb el Josep Maria Figueres.
Escolta, Maria Rosa, deies abans d'entrar en directe, sí, diu, la gent quan vegi els llibres del Josep Maria sobre la taula, al·lucinarà.
Al·lucinarà, però de veritat, perquè tots els que teníem a Òmnium, que sempre ell doncs, ens els va portant, ahir encara ens en va portar més que no teníem. I dic, no omplirem una taula, n'omplirem dues. I quan la gent vingui a veure els llibres, perquè hi ha els llibres que s'han publicat doncs, ara últimament dels autors santcugatencs, i hi haurà una taula o dues amb els del Josep Maria, és que dirà, però com és possible que aquest home pugui fer tanta feina? Que és el que jo em pregunto, eh?
Sí, sí, és que a més, fa un parell de setmanes parlàvem amb el Josep Maria en aquest mateix estudi sobre el llibre Companys contra la guerra, sí. I ara d'aquí no res tornarem a parlar, Josep Maria, en aquesta ocasió sobre aquesta obra, sobre la veu de Catalunya, que està al caure dues setmanes i tres dies, ens deies que faltava perquè sortís.
Sí, efectivament. Bé, jo no considero cap mèdit, és el treball. Quants programes de ràdio fas a la setmana? Quants programes de ràdio fas al mes? Quants programes de ràdio fas a l'any? Quants programes de ràdio faràs quan faci 30 anys que t'hi dediques?
Ai, no ho sé.
És la vida. Aleshores, cadascú amb el seu àmbit que ha triat, que li ha tocat a la vida, doncs hi treballa. Si tu t'hi dediques, això amb en Pedrolo, que no li agradava que massa que li diguessin prolífic, un dia ho comentava, i amb el Manuel de Pedrolo deia, sí, mira, jo he fet 70 novel·les, 80 novel·les, 50 novel·les, diu, però és que m'hi poso cada dia.
Clar.
M'hi dedico cada dia.
És la seva feina. Sí,
dedicant-hi cada dia és normal.
Exacte. Ja per anar acabant aquesta conversa, Josep Maria, explica'ns una mica aquest llibre, fes-nos res, 5 cèntims, sobre aquest llibre sobre la veu de Catalunya. Per on aniran els trets en aquesta nova obra?
Bé, l'Ajuntament de Barcelona em va demanar que fes, igual que havia fet pel Diari Català, una cosa similar, i aleshores m'hi vaig posar, d'això ja farà uns 10 anys o 12, i aleshores he plantejat doncs, una història en la que hi ha 500 pàgines de història del periòdic sense aprofundir, simplement mirant pels periòdics. Mm-hmm. I després he volgut que hi hagi doncs, uns grans apartats en els que he posat unes 50 portades i uns 20 o 25 caricatures retratant els personatges del periòdic, un centenar de documents explicant la seva història des de l'escriptura de Constitució que vaig localitzar al Col·legi de Notaris fins a un text de la Veu de Catalunya a l'exili, un editorial del Fidal. O sigui, i després doncs, tot el que fa referència a les vintena de personalitats més rellevants de Carné, Prat de la Riba, Cambó, Abadal, etc., els homes ors més significatius del periòdic. És, per tant, una visió una mica de conjunt. S'hi ha treballat molt tant per l'editorial Basa com pel mateix Ajuntament en el que fa referència doncs, a la presentació, i queda un volum doncs, de 700 pàgines que ni de bon tros és una obra definitiva. La Veu de Catalunya dona per moltes recerques i s'han de fer tesis doctorals sobre la seva llengua, la significació cultural, continguts, etc. Però és una, diguem-ne, aproximació en aquest periòdic.
Doncs ja ho sabeu tot plegat, el Josep Maria segur que ho podrà explicar, us ho podrà explicar en aquesta nit literària, que començarà a 8:45 de la nit al restaurant La Masia d'aquí de Sant Cugat. Hi haurà aquesta presentació dels llibres de Josep Maria, aquest pròleg literari, també parlarà la Maria Rosa Cavaller, la presidenta d'Òmnium Cultural Muriel Casals, també l'alcaldessa Mercè Conesa. I vaja, tot plegat serà un punt de trobada per donar més vida encara a la cultura i a la literatura catalana.
Sí, sí, això mateix. I a més us vull donar una primícia que jo pensava dir aquest vespre, però ho penso dir ara.
Vinga.
Hem arribat ja als 1.000 socis d'Òmnium a Sant Cugat.
Enhorabona.
Ja estem a 1.002, sant dia d'avui. És una fita important que ens havíem marcat. Ens pensàvem que no hi arribaríem, i estem contentíssims. Ara, clar, això ens presenta també molts problemes.
I molta responsabilitat.
Molta
també,
responsabilitat, sí.
Endavant, Rosa.
Avui hem parlat sobre aquesta nit literària amb el responsable del pròleg, historiador, professor d'història del periodisme de la UAB, el Josep Maria Figueres, la presidenta de la delegació local d'Òmnium Cultural, Maria Rosa Cavaller. Els dos, moltíssimes gràcies, gaudiu de la nit d'avui i fins la propera, nois.
Fantàstic, gràcies a tu.
Gràcies.